Són les 9. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Salutacions, comencem aquest espai informatiu recomanant-vos que feu una ullada a Cugat Mèdia i pugueu fer un cop d'ull a aquest reportatge sobre seguretat al torn de nit dels Mossos d'Esquadra que han elaborat els serveis informatius d'aquesta casa. Ana González, la nostra companya, s'ha endinsat dins els anomenats escamots dels Mossos per donar a conèixer aquesta feina de totes les comissaries que fan durant les 24 hores del dia, però durant la nit presten els mateixos serveis que durant el dia i per fer-ho la comissaria de Sant Cugat compta amb 5 escamots. 5 grups que en torns treballen per la seguretat del municipi. Cugat Mèdia ha acompanyat un d'ells en el torn de nit perquè puguem donar a conèixer com funcionen els Mossos d'Esquadra a Sant Cugat durant una nit de divendres. Aquest és el nostre tema de portada. Us recomanem aquest vídeo d'Ana González i Lluís Llebot, però també us demanem que esteu pendents d'altres temes destacats de la jornada.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
I ho fem parlant de sequera, perquè la Generalitat ha decretat aquest dimarts l'entrada en preemergència als 202 municipis del sistema Ter Llobregat, entre ells Sant Cugat. La mesura, que afecta 6 milions de persones, podria entrar en vigor entre dilluns i dimarts de la setmana que ve. El canvi de fase implica una reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia, que passarà dels 230 als 210 litres. La resta de restriccions es mantenen igual que en l'excepcionalitat, exceptuant la dotació d'aigua permesa per al rec de superfícies de gespa destinades a l'esport federat. L'executiu ha fet una crida a forçar l'estalvi d'aigua per allunyar la fase d'emergència que implicaria restriccions que afectarien el consum domèstic. Anem a veure què diu Sant Cugat i el seu consum en quant a les dades. De moment, Sant Cugat continua fent els deures a l'hora de no sobrepassar el consum d'aigua marcat per la Generalitat en el context d'excepcionalitat per sequera. Segons dades del portal de sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua, el nostre municipi va rebaixar el consum a l'octubre en 5 litres per habitant i dia, assolint els 231. Així, estan encara en fase d'excepcionalitat, la ciutat s'ha mantingut allunyada del límit permès de 240 litres. Ara, però, amb l'inici de la preemergència la setmana vinent, Sant Cugat té l'obligació de disminuir el consum fins als 210 litres. Cugat Mèdia està a l'espera de saber quin és el llindar màxim que marca l'ACA per Sant Cugat pel que fa als consums de volums industrials.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Més dades. El Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones ha atès en els primers 9 mesos de l'any 140 per una situació de violència masclista. Aquesta dada suposa un lleuger augment respecte al 2022, en què es van atendre 138. El perfil de les dones ateses pel servei és d'una dona de mitjana edat, amb fills, estudis superiors, feina remunerada i nacionalitat espanyola. Del total, un 65% també rep atenció de serveis socials. Pel que fa al tipus de violència, la psicològica està present en gairebé la majoria dels casos atesos, mentre que també es detecten casos de violència múltiple. Per combatre aquestes dades, la regidora d'Igualtat i Feminismes, Gemma Aristoi, ha explicat durant la presentació de les dades que des del consistori s'estan treballant des de diferents àmbits. Per una banda, l'Ajuntament vol arribar a les dones per sota dels 25 anys i per sobre dels 65 per donar-los a conèixer el servei. Aristoi també ha remarcat la necessitat d'actualitzar el protocol de violències masclistes per adaptar-lo a la darrera aprovació que es va fer des de la Generalitat.
Aquest perfil el que ens permet és veure a quines dones no estem arribant o no els arriba la informació o no es senten amb prou empoderament com per adreçar-se a un servei públic, que és un perfil de dones que no acostuma a adreçar-se al CIAT i també ens queda una franja d'edat superior als 65 anys que també estem detectant que no s'hi adrecen.
Parlem d'altres dades d'interès, les dels Mossos i els CAPs. En el cas de les denúncies dins l'àmbit de la violència masclista ateses pels Mossos, les dades són pràcticament iguals que les de 2022. En els primers 10 mesos de l'any s'han rebut 101 denúncies, una 0,9% menys que en el mateix període de l'any passat. En aquest sentit, el cap de la comissaria ha assenyalat que des de fa 7 o 8 anys les xifres no varien massa. Per altra banda, al cap de Sant Cugat, les atencions a víctimes s'han doblat respecte a l'any passat. En el període de gener a octubre, els casos han passat de 16 a 33. La directora del cap Vall d'Oreix, Montserrat Gavanyac, ha atribuït aquestes dades a l'increment de la detecció després que durant la pandèmia s'interrompés la formació a tots els professionals i el coronavirus obligués a confinar la població.
Però veient el decalatge, doncs segur que calcula que uns 15 o 20 anuals hem deixat de detectar. Va haver-hi un gran impacte, també perquè eren menys accessibles i perquè, bueno, estàvem dedicats a altres temes més prioritaris o que es consideraven en aquell moment més prioritaris. No vull dir que no ho sigui.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Està a punt d'arribar el Nadal, Sant Cugat donarà la benvinguda a aquesta data tan tradicional amb l'encesa de llums i serà l'1 de desembre a plaça Octavià a les 6 hores de la tarda amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escola Fusió i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. L'acte, però, s'iniciarà abans, a 4:45, amb un taller de pintacares i la xocolatada que oferiran estudiants de restauració de l'Institut FP Sant Cugat per després fer una cercavila que recorrerà els carrers del centre fins a arribar davant del monestir. L'Ajuntament aposta per una reducció del consum amb més de 382.000 punts de llum que il·luminaran tots els barris de la ciutat, un 10,6% menys de consum energètic que l'any passat. Les populars fires de Nadal i el trenet de Nadal també tornen per aquestes dates tan assenyalades. Us recomanem que feu una ullada a Cugat Mèdia per conèixer la resta de propostes en l'àmbit del comerç i el Nadal.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Parlem de nou de l'Escola La Mirada. Les entitats ecologistes ADENC i SOS Bosc Volpelleres anuncien que presentaran recurs d'apel·lació contra la sentència del jutjat contenciós número 10 que ordena l'aixecament de les mesures cautelars contra el trasplantament d'arbres previ a la construcció de La Mirada al bosc de Volpelleres. La jutgessa va emetre la sentència desestimatòria el 15 de novembre, però no és ferma fins que es resolgui aquesta apel·lació. En un comunicat, els ecologistes recorden que les cautelars continuaran vigents fins que es resolgui el nou recurs i que, tot i això, el decret de sequera, diuen, impedeix el trasplantament d'arbres.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La sisena edició del Partit per la Igualtat ha tornat a ser un clam contra la violència masclista. Enguany, la iniciativa pionera del Sant Cugat Futbol Club ha incorporat a la cita el fenomen de la Kings i la Queens League. Aprofitant el conveni de col·laboració que el Club Vermell i Negre va signar amb Aniquiladores Futbol Club, el partit ha enfrontat aquest dimarts un equip mix format per jugadors i jugadores dels primers equips del Sanco contra un conjunt format per integrants d'Aniquiladores de la Queens League i d'Aniquiladores de la Kings League. El maig, que ha acabat 8-6 a favor dels santcugatencs, també ha comptat amb dinàmiques pròpies del format ideat per Gerard Piqué, com gols dobles i penals des del mig del camp. El resultat, però, ha estat el menys important en una jornada en què s'ha reivindicat la tolerància zero a la violència masclista. Abans de començar el partit, la directiva responsable de futbol femení del Club Sant Cugatenc, Mari Carmen Torres, ha llegit el manifest a favor dels drets de les dones i en contra de qualsevol violència contra elles. També ha volgut agrair l'organització, l'alcalde d'aquest partit, a la presidenta d'Aniquiladores, la sevillana Espe Borràs. La creadora de contingut ha celebrat la iniciativa i ha tingut un record pels seus pares, però sobretot per la seva mare. Borràs ha explicat que la seva mare va ser una de les pioneres del futbol femení i que és un orgull poder seguir en part els seus passos.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els santcugatencs Emma Vilarassau i Jordi Bosch han estat dos dels grans guardonats als Premis Butaca de Teatre. Vilarassau ha obtingut l'estatueta a la millor actriu i Bosch, el millor actor, pel seu paper a l'obra Tots eren fills meus, que ha estat escollit millor muntatge teatral. Escoltem els santcugatencs en declaracions per poder recollir aquest premi i valorar la seva trajectòria.
M'agradaria molt dedicar-lo a l'Emma. Se m'ha avançat. Però us explicaré el perquè. Perquè és molt tossuda i ella va tenir clar des de feia molt de temps que aquesta obra es tenia que fer. I em deia, Jordi, hem de fer, tots eren fills meus. I jo me la mirava i pensava, no, que l'hem de fer perquè és molt bona, perquè és molt bona. I diu, i tu has de fer el Keller. I jo, sí. I ella, tossuda, va aconseguir fer-lo i va aconseguir que jo fes el Keller. Vull dir que li estic molt agraïda i li dedico molt de debò, molt de debò el premi.
I és una obra que parla de la tragèdia silenciosa que viuen moltes i moltes mares a totes les guerres. Les d'ara, les mares de Palestina, les mares d'Ucraïna i abans les mares del Líban, d'Afganistan, de Vietnam, de tantes i tantes guerres. No es fa ressò de la tragèdia que viuen, aquesta obra la fa i estaria bé recordar-les.
I amb aquesta informació posem el punt final a aquest espai informatiu. Gràcies per la vostra atenció. La informació torna puntualment a les hores en punt al 91.5 de la FM i constantment a Cugat Mèdia.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal en fred.
Parlaré del que m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
He escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
Quan somrius és Joan Taussà.
No dudaria, Rosari.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i dos minuts de 10 del matí del dimecres 22 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar per la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític amb representació al ple municipal. Saludem ja els regidors que ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Carles Brugueroles, regidor de Junts. Molt bon dia.
Bon dia.
Pilar Gorina, regidora del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Álvaro Benejam, regidor del PP. Bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox, molt bon dia.
Bon dia, Déu vos guarda a tothom.
I Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Falten per arribar el regidor d'Esquerra i el regidor de la CUP, que esperem que arribin en breus minuts, però comencem ja la tertúlia, perquè, com sempre fem els dies, els dimecres després de ple, doncs parlem dels temes que van ser importants i van ser rellevants en el ple anterior, en el ple que s'ha celebrat aquest dilluns, en aquest cas el de novembre, i, evidentment, diguem, si hi ha un tema per sobre dels altres, va ser l'aprovació inicial dels pressupostos del 2024. Només va tenir, en aquesta aprovació inicial, els vots a favor del govern, però cal destacar les abstencions del PSC i de la CUP. Faig un petit resum del que sabem, de les xifres, diguem, macro d'aquest pressupost. 144 milions, 5% menys que l'inicial del 2023, que era el prorrogat del 22, tot i que ja el Carles va dir que amb realment el pressupost del 2023 va ser bastant més alt i, per tant, la retallada inicial també és més gran. Es compten menys ingressos, els mateixos impostos, es preveu la venda de patrimoni per uns 3 milions d'euros i podria haver-hi retallada en el capítol 1 en forma de no substitució de totes les baixes per jubilació. Per tant, comencem. Aprofitem que tenim avui el regidor de Junts i, a més, tinent de l'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, per valorar aquests comptes. Endavant.
Bé, bon dia a tothom. El primer que em ve al cap és que injusta és la paraula aquesta de les retallades, tu. Perquè té una connotació. És com si, d'alguna manera, es transmetés el missatge de que aquest govern vol retallar. I, clar, el nostre govern no té cap intenció de retallar. El que vol és prestar els millors serveis públics possibles, no? Els més i millors, no? I, clar, quan s'ha de fer això que estem obligats a fer, doncs, en fi, la paraula doncs, és descriptiva i és el que és, eh? No? Però ja en aquesta mateixa tertúlia, ara fa un mes, jo diria, ja vam sentir un dels residors que deia, clar, la responsabilitat de la retallada serà vostra, no? I jo deia, ostres, quina injustícia tan flagrant. Però, bueno, dit això, el que vull destacar són tres coses ràpides. La primera és que Tot sembla indicat, si no canvia res, que no té per què passar, que tindrem pressupost aprovat a 1 de gener. I això, doncs, fa 4 anys que no passa. I crec que aquesta és una bona notícia des de molts punts de vista. La segona qüestió que vull destacar és que, ja ho hem explicat diverses vegades, que tenim un escenari inèdit, que no l'havia viscut mai el nostre ajuntament, que exigeix moltes coses, exigeix un redimensionament general de l'organització, i que això no es fa en un any, i que per tant aquest pressupost és una de les primeres pedres de toc importants que estem habilitant per fer-ho així, i que estem mirant de fer-ho, torno a fer servir la frase, de la manera més innocua possible, que això no vol dir totalment innocua, de la manera més innocua possible. I el tercer que vull destacar són les fites, i que va relacionada amb això que acabo de dir, que és tenir molt en consideració quina és la situació econòmica que pateix bona part de la població santcugatenca. Això es reflecteix en diverses qüestions. Una d'elles és la de la contenció fiscal. D'altres són, doncs, a progressar amb la capacitat redistributiva de les ordenances fiscals i altres, no? Però que, sobretot, el que ens vam plantejar és que hi havia alguns capítols pressupostaris que no havien de ser afectats, que són els drets socials, que és l'habitatge, que és les aportacions a les entitats del municipi, l'ocupació, entre d'altres, no? I, per tant, crec que, home, que podem compartir totes i tots, doncs, que tenim un escenari molt complicat, que ens hem plantejat fites molt ambicioses i que les estem compartint, les estem tirant endavant, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, a expressar un missatge, diguem-ne, de que tirarem endavant, de certa satisfacció. Ha costat horrors fer aquest pressupost, el més difícil que he fet mai, i aquest em sembla que és el 6è o el 7è. I bé, gràcies també a tots els grups per les complicitats totals o parcials que hi ha hagut, i ens en sortirem, però costarà i serà llarg.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, Bernat.
Bon dia.
Acabat d'arribar. Et tocaria ara el torn, no sé si vols tirar milles o passem un, sí, perquè t'acabis de situar.
Sí, jo aniria a situar.
D'acord, doncs Pilar, toca tu, endavant.
Bé, bon dia. És cert, doncs, que cal fer una contenció, és cert, prefereixo parlar de contenció que de retallades, que no és exclusiva de la ciutat de Sant Cugat. Hi ha hagut una sèrie de factors que ens ha afectat a ciutats del nostre voltant o municipis més petits que mai havien tingut un dèficit i en aquests moments el tenen, per una sèrie de motius que hem explicat reiteradament, no? Les plusvàlues, les bonificacions de l'IBI de l'energia solar, la pandèmia, etcètera. Per tant, nosaltres, de moment, ens vam abstenir, donant un vot de confiança per aquesta explicació tan dolça que ens ha fet el senyor Brugueroles, que els drets socials no es tocaran, els plans d'ocupació, l'educació, tot l'obligatori, evidentment, l'obligatori és per força, però nosaltres creiem que, per ideologia i per el que vam fer, segurament prioritzem coses diferents. D'altra banda, el pressupost ens va entregar fa molt pocs dies i, a més, el dia del ple se'ns va donar una sèrie de canvis impressionants que cal analitzar, i per nosaltres, doncs, el que prioritzem són polítiques socials, com l'habitatge, l'educació o com la salut, la construcció de l'escola Mirada, que ja en el ple vam detectar que hi havia una partida, doncs, que es retirava i no sabem què costarà encara, perquè poden haver modificacions, i, per tant, l'alcalde Vallès s'ha compromès amb una sèrie de coses de la Mirada que vull recordar aquest refrany que diu: uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Per tant, totes aquelles promeses que hem vist, barri, barri, festa major, que s'han compromès que es farien als barris, volem veure si estan reflectits. Bé, i el manteniment de la ciutat. Ja sé que ho ha dit molt bé el senyor Brugueroles, s'ha redimensionat la ciutat, és cert. Això ens hi vam trobar nosaltres. Teníem contractes per una ciutat molt més petita del que és en realitat. Bé, ja seguirem després. Per tant, nosaltres ho hem d'analitzar de dalt a baix, i quan ho analitzem de dalt a baix, pues, en parlarem.
Molt bé, moltes gràcies, Pilar. Bernat?
Crec que he arribat a mitja explicació del Carles i, per tant, moltes de les coses doncs, ja les he explicat, no? però en tot cas, resumint, perquè de fet ho vam explicar ell i jo a la roda de premsa preple, no? Tenim una situació molt complicada a davant, que hem d'afrontar i hem de tenir clar doncs, quina és la direcció doncs, que prenem. No? I en aquest sentit, doncs, des del primer moment, no? quan començàvem a parlar del pressupost, l'equip de govern teníem clar que, doncs, malgrat la situació complicada, havíem de fer mans i mànigues per dues coses. Una, doncs, no tocar la despesa social d'aquest ajuntament, sabent, coneixedors, que la situació doncs, econòmica doncs, per moltíssima gent de la ciutat és molt complicada, igual que segurament que la de l'Ajuntament, perquè al final, doncs, evidentment, l'increment de preus general doncs, del consum doncs, afecta doncs, a moltíssima gent. Recordar que la primera onada d'Observatori Sociològic de l'any 2023 recollia que el 36% de la població de Sant Cugat reconeixia problemes per arribar a finals de mes, i una altra dada, que també hem anat explicant, però crec que és rellevant, recordar o tornar a repetir les vegades que siguin necessàries, Serveis Socials està atenent ara mateix a 14.000 persones a Sant Cugat. 14.000 persones és més d'un 10% de la població de Sant Cugat, i per tant doncs, l'Ajuntament, l'equip de govern, teníem clar doncs, que no podíem retallar en aquest sentit, això per una banda, i per tant doncs, ens hi vam comprometre i que amb aquesta promesa doncs, la complim, no? I en segon lloc doncs, una altra qüestió que per nosaltres també és fonamental, és un pal de paller, jo diria que és l'ADN de Sant Cugat, que és aquest teixit social, cultural, associatiu que tenim a la ciutat, doncs, que tampoc no podíem doncs, traspassar-los, no? Aquesta situació econòmica, i per tant doncs, el que tampoc hem tocat d'aquest pressupost a la baixa, doncs són les subvencions en aquestes entitats, no? Perquè, com dèiem, creiem que aporten un valor absolutament incalculable, impagable, diria jo, i per tant, doncs, seguim mantenint doncs, aquesta aportació doncs, perquè segueixin fent l'activitat que ja fan ordinàriament. Per tant, tenim aquests dos compromisos els complim, sabent que és una situació complicada, sabent que no és el pressupost que nosaltres voldríem, però que de totes maneres doncs, hem posat doncs, la banya en aquestes dues qüestions, i a partir d'aquí doncs, l'objectiu és sortir doncs, quan més aviat millor d'aquesta situació, sabent que els propers anys també seran complicats, però fent un com diu el Carles Brugueroles, un bon 2024 des del punt de vista pressupostari, doncs esperem doncs, que els propers anys puguin ser més suportables des del punt de vista, per exemple, doncs, de la inversió.
Molt bé. Gràcies, Bernat. Álvaro, per part del PP.
Bé, clar, nosaltres ja vam ser bastant crítics en la nostra intervenció en el ple. Evidentment, rebre modificacions i la documentació amb pocs dies d'antelació, la que ja havíem rebut abans del dia del ple, doncs no permet fer un estudi detallat de com està configurat el pressupost. Ja ho farem, no? Ja tindrem temps, i per això hi ha aprovació provisional i aprovació definitiva, i és el que serveix, no?, a tots els grups per analitzar i decidir si a l'aprovació definitiva vota a favor, vota abstenció o vota en contra, no? Que jo crec que hi haurà vots que canviaran, no?, d'aquí a la votació definitiva, no?, a l'aprovació definitiva. Per tant, necessitem més temps per analitzar. Nosaltres vam ser molt crítics amb l'actuació de l'anterior govern. En aquest mateix ple ja portàvem una moció per reprovació de l'anterior govern per la situació que ha provocat que aquest pressupost sigui com és, no? Tenint en compte que no hi ha una altra fórmula per sortir del pou, però sé perquè s'ha de fer, però valorem l'esforç que s'està fent de contenció a aquest pressupost, que creiem que és el que s'havia de fer i el que s'està fent. Es podia fer més encara, però evidentment tampoc volem que entitats i persones de Sant Cugat tinguin de patir aquesta situació econòmica de l'Ajuntament. Deia ara el Bernat que no es vol traslladar a les entitats o a les activitats culturals aquesta problemàtica. Efectivament, nosaltres estem d'acord amb això, i això no s'hauria de produir, però nosaltres anem a l'origen, i l'origen és el que és, no? I l'actuació de l'anterior govern, en la qual ara mateix es deien que hi ha hagut la pandèmia, les plusvàlues, les plaques solars. Bueno, sí, clar, la pandèmia ha estat aquí, a tota Xina, a tots els Estats Units, a Sud-amèrica, a tot el món, no? Vale? I a molts municipis que no estan en aquesta situació, perquè la pandèmia ha fet que s'hagin d'afrontar algunes despeses, però els ingressos quasi bé no han estat tocats. O sigui, pràcticament, el 2020. A part, la pandèmia va ser en el 2020. Que això pot afectar el pressupost del 2021, també? Bueno, pues podria ser, però el 2022 ja no. Ja no. I el problema ve del 2022 i del 2023. Vale? Per tant, són excuses de mal pagador. I em sap greu dir-ho així, però és que les coses s'han d'anomenar com són. I ja està. Però és que les plusvàlues, és evident que hi va haver un canvi normatiu, però és que el canvi normatiu ja se sabia. És que hi ha sentències abans del canvi normatiu. El dia que has de deixar d'aplicar aquell article que es va declarar nul, ja sabies que hi havia aquesta problemàtica, perquè venia des de fa anys. El senyor Brugaroles i jo hem tingut discussions sobre aquest tema des de l'any 2013. O sigui, és que fa 10 anys ja. Vale? Per tant, si ets una mica previsor, una mica, jo ja no dic... O almenys tens dos dits de front, ja saps que la problemàtica vindrà. I si saps que vindrà, l'has de preveure. I a més, l'interventor t'ho està dient en el propi informe sobre el pressupost del 2022. Ojo, que aquí tindrem un problema si els ingressos no són els que vostès diuen que seran de plusvàlues. I ho estic avisant jo. I més endavant ho va tornar a dir en un altre informe. I es va fer cas omís a les previsions o a les advertiments de l'interventor. Llavors ja no és un tema de que no es podia saber. És un tema de que no es va voler fer res. I punto. I a més no es va aprovar pressupost del 2023, el que va agreujar molt més, perquè estaven inclosos ingressos de 16 milions, em sembla, o així, de plusvàlues, que el 2022 ja no hi eren, però el 2023 tampoc, evidentment. I no es van fer modificacions de pressupost, com s'ha fet el 2023. El 2023 sí que hem fet modificacions de pressupost per corregir coses que sabíem que no serien, no? Si sabem que no seran, doncs corregim-les. I si no, és una irresponsabilitat. I d'aquí ve la nostra queixa.
Molt bé. Gràcies, Álvaro. Jordi, per part de Vox.
Primer de tot, permeteu-me que aprofiti aquest espai distès de la tertúlia.
Distès entre comillas.
Bueno, avui distès de moment, no?
Intentem que ho sigui més que el ple.
Sí, exacte. Aquí és on volia anar a parar, Albert. L'altre dia en el ple es va produir una per això us demanava permís per poder fer aquesta petita intervenció fora del que estava previst, del tema que era previst. L'altre dia en el ple es va produir una situació bastant desagradable on van perdre les formes. Nosaltres, els regidors de Vox, no vam estar a l'alçada i volia aprofitar que tenim aquesta oportunitat de tenir un micròfon per demanar perdó per la nostra reacció airada. Tot va venir perquè un grup polític va fer un atac contra les nostres creences religioses. Un atac, i a més amb mofa i amb burla. Bueno, va haver una miqueta d'escarni i ens ho vam prendre malament. No vam saber contestar com Déu mana. No direm quin grup polític és, perquè es diu el pecat i no es diu el pecador. Però amb una cosa ens va fer reflexionar, que és que el tema, ens van parlar del tema de la caritat, i és veritat, s'ha de ser caritatiu i s'ha de saber demanar perdó. Per tant, vagin per davant les nostres disculpes amb la nostra sortida de to amb la contesta. Reprenent el tema que ens interessa, el tema dels pressupostos, el senyor Álvaro parla d'aquestes previsions. El senyor Álvaro, les esquerres quan fan previsions? Si van a salto de mata, van a agafant els cèntims que es troben i repartir-los de qualsevol manera sense massa criteri. Aleshores passa el que passa en tots els països on van els comunistes i els pseudocomunistes, com en el cas que ens afecta, no? Aleshores tenim aquests problemes.
Parlar dels plats quinquennals.
Gairebé. Miri, nosaltres celebrem que al final s'hagi pogut tirar endavant un pressupost, i el que ens ha sabut greu és que nosaltres aportàvem una part per solucionar una petita idea per solucionar una part important d'aquest forat tan gran que hi ha. És veritat que estem parlant d'un pressupost de 144 milions d'euros i el que nosaltres proposàvem puja una miqueta més d'un milió. Però déu-n'hi-do, tenint en compte que hi ha un forat de 24, doncs poder-ne estalviar un milió. Com ho volíem fer? I així ho vam proposar al govern, però no ha pogut ser. Aviam, hi havia un psicòleg americà pare de la psicologia humanista, que és Maslow, que parlava de la piràmide de necessitats. La primera piràmide s'ha de cobrir, sí o sí, són les primeres necessitats i les necessitats bàsiques de la població. S'ha d'atendre la gent que estigui bé. Però un cop aquí, les altres sí que es poden, malauradament, hem de fer servir aquesta paraula retallar. I estem parlant de les entitats. Ara és el moment de dir, escolteu, les entitats, hi haurà un període de temps, transitori o no, esperem que sigui transitori, que no podreu rebre els diners que rebríeu. I no estem parlant d'entitats culturals. No, si fossin entitats culturals, nosaltres també estem d'acord. El que no estem d'acord és a transferir molts diners, estem parlant de més d'un milió, perquè els tenim contemplats, més d'un milió d'euros, entitats clarament ideològiques, d'entitats lingüístiques, d'ideologia de gènere, el que fan referència a l'LGTBI, ajudes a la immigració sense regular. Doncs per aquí nosaltres veiem una possibilitat de poder millorar, però, insistim, no se'ns ha fet massa cas.
Molt bé, gràcies, Jordi.
I gràcies, Ramon. Tornant a la... Bé, jo contestant a una cosa que deia el Carles, que deia que és injust parlar de retallades, jo el que trobo realment injust és parlar de forat econòmic. I diré per què. I trobo també que el govern anterior, els governs dels partits del govern anterior, no responguin a això. És a dir, em sorprèn molt. No he de ser jo qui respongui pel govern anterior, perquè no en formava part. Però el tema és que el PSC i Esquerra Republicana, almenys, avui no tenim aquí la CUP, ho compren aquest marc de que realment hi va haver mala gestió en l'anterior govern. Sí que es van cometre errors i nosaltres els hem denunciat, i en el ple vaig compartir els arguments pels quals, per exemple, Junts ha votat en contra del pressupost del 2022 i que nosaltres compartíem. És a dir, hi havia pressupostos que es presentaven tard, que es presentaven malament, que hi havia infradotació de partides necessàries, que hi havia una falta de planificació. Però aquesta falta de planificació, i que la Pilar explicava molt bé, que hi havia uns contractes que estaven pendents, que no estaven redimensionats al tamany de la ciutat que tenim, és una falta de planificació que és estructural en aquest ajuntament, que ve de lluny. És a dir, que tenim un problema de cultura en el nostre ajuntament sobre el que és la improvisació i el com, què planifiquem i com ho planifiquem, i crec que aquest és el gran problema. I això no és una culpa, no podem, per això vam votar en contra de la moció del PP, no vam dir, no, això és culpa d'aquests. No, això és culpa de moltes i molts anys i de moltes capes, i crec que bueno, al final tenim una situació que evidentment estructuralment no és fàcil, però hi ha moltes maneres de solucionar-ho, i creiem que l'anterior govern sí que va ser tou des del nostre punt de vista a l'hora de posar-se a solucionar aquestes qüestions. Per exemple, doncs hi havia una estratègia d'internalització de molts serveis que ens hagués pogut ajudar a afrontar, a reduir despesa en algunes qüestions i no se'n va fer, no es va fer res. No es van agilitzar la qüestió dels contractes, estem aprovant els contractes ara, no? I per tant, que podem entendre les excuses, o sigui, les situacions extremes de pandèmia i de tal, que van fer allargar processos, però bueno, al final aquestes són les explicacions que necessitem, no un comprar directament la paraula del forat, no? Jo crec que la solució que s'està donant ara mateix, i per això nosaltres hem votat en contra del pressupost, és una solució ideològica, i el PP ho ha defensat molt bé d'aquesta manera, i de fet el govern de Junts el partit de Junts ens va presentar una moció explicant clarament quina era aquesta ideologia, no? Que és, en lloc de redimensionar l'Ajuntament a la ciutat de 100.000 habitants, doncs no, contenir encara més, no? i retallar encara més, i per tant doncs, no? Fer un impacte de xoc el 2024, aquí no se mueve nadie. I així ja a poc a poc ja anirem refent el que a nosaltres ens interessi. I jo crec que aquesta és la situació, i a mi em sap molt greu, com dic, que els altres partits d'esquerres estiguin comprant el marc.
Però aleshores, quina és la solució?
Jo ho vaig dir al ple i ho torno a dir ara. Primer, política d'ingressos, que no n'hem fet cap.
O sigui,
pujar els impostos a qui més té.
Quan?
Però jo no, però jo no tinc tots els números. Carles, si m'envies la documentació 2 hores abans del ple, com vols que et facin propostes concretes? No, home, no. És que és així. És a dir, com vols que jo... Tu no em pots... Jo no soc tinent d'alcalde d'Economia. Tu no em pots demanar a mi que jo et faci propostes concretes de quants diners s'han de d'allò. Ara, el que jo sí estic veient és que estàs prenent una solució que és ideològica, Carles. I al final hi ha un... I és així?
Jo crec que, Ramon, que mira, l'altre dia ho compartia així en un entorn de certa intimitat i amistat, no? I deia, jo crec que si li demanés al Ramon que fes el pressupost, però el presento jo, ell votaria en contra perquè l'he presentat jo.
T'equivoques.
No, crec que no m'equivoco.
No, a més és que perquè... saps, en el mandat en què jo també era regidor fa 2 anys,
sí.
Us vam votar moltes coses a favor. Bueno, revisem-ho.
Costava...
És que no és veritat, això.
Aviam.
Una cosa, sí, perdoneu. Sí. És que vull parlar també de la mirada. Sí, ens queda poc temps. Vaig, allò, als vostres assessors vaig demanar d'intentar fer rèplica, tot i que s'ho mereix, i el tema... Volia fer monogràfic, però, evidentment, el que va passar ahir amb la mirada crec que mereix que podem parlar-ne.
Importa.
Per tant, si no us sap greu, ho deixem aquí, i com que n'hem parlat molt, escolta, i en seguirem parlant perquè ha sigut la inicial. Per tant, en tindrem. Tindrem altres tertúlies per parlar del pressupost i espero que puguem fer la monogràfica. Com deia, dilluns vam conèixer la sentència desestimatòria de les mesures cautelars contra el trasplantament d'arbres que impedien l'inici de les obres per la construcció de la Mirada, del nou edifici de la Mirada al bosc de Vullpelleres. Això no vol dir que les obres puguin començar demà, ja que la sentència encara no és ferma, ja que ADENC ahir vam saber que ha decidit que presentarà recurs d'apel·lació. Veurem què tarda la jutgessa a respondre, però tot i això els ecologistes adverteixen una cosa de la qual jo ara mateix ho desconeixo, però si ho diuen no crec que menteixin, és que amb el decret de sequera tampoc es podrien trasplantar els arbres ara mateix. Mentrestant, encara no sabem, diguem, quina serà la resposta del govern. Se li va demanar durant el ple, va dir que respondrien després de tenir les reunions que tindran aquesta setmana. Ahir es van reunir els regidors de Junts i d'Esquerra, a veure si podem que ens expliqueu alguna cosa, ho intentarem. També es van reunir amb els ecologistes, si no m'equivoco, i a final de setmana crec que està prevista la reunió amb les famílies, amb l'AFA de la Mirada. Per tant, amb tots aquests elements sobre la taula, doncs fem una ronda d'opinions sobre el tema. I aprofito que les dues primeres són per Junts i Esquerra. Què ens podeu explicar de la reunió que vau tenir ahir?
Bueno, seguim l'ordre, no? O no?
Sí, no? Seguim, sí, fem prou.
A veure, 4 coses ràpides. La primera és, sisplau, prudència. Prudència. Perquè, clar, aquí de seguida es van llançar uns missatges que es van manifestar clarament incorrectes, no? I per tant, i això va generar unes expectatives a la comunitat educativa que era incorrecta, totalment incorrecta. I amb el que ha patit tota aquesta comunitat durant tants anys, per moltes raons, ostres, és una llàstima que això hagi passat. Segona qüestió, per tant, s'ha d'analitzar molt bé l'escenari jurídic. Jo no sóc jurista, però ja l'Àlvaro el dia del ple, que sí, l'Àlvaro sí que és jurista, ja va dir, compte que estem fent una lectura que no és del tot correcta, i em sembla que la que acabes de fer tampoc ho és. La sentència no és sobre les mesures cautelars. O sigui, aquí no s'han aixecat les mesures cautelars, és la sentència sobre el contenciós. I, de fet, el que després he anat escoltant és que, de fet, les cautelars estan encara en vigor i que desfer-les no és una cosa immediata. I que ja veurem, no? I que hi ha diverses coses que estan en l'aire. Si hi havia apel·lació per part de la part actora, d'ADENC, en aquest cas, o no. Hi ha diverses coses. Ostres, amb aquestes coses hem de ser prudents, analitzar-ho bé i mirar d'informar molt bé, no? Total. Tercera qüestió, sí que hem pres la determinació de que, sobretot, primer hem de parlar amb les parts interessades, no? La reunió d'ahir amb la part actora ja estava concertada, de feia temps, perquè ja sabeu que, en fi, l'alcalde i tot el govern, doncs, ostres, tenim la banya posada, no?, fent servir l'expressió que deia abans en Bernat, amb aquest tema, no?, per intentar aportar solucions i resoldre aquesta qüestió d'una vegada per totes, i sobretot amb solvència i amb seguretat, que són, ens ha faltat i volem aportar-ho, això. Per tant, parlar amb les parts, mirar de construir tot el que podem en l'àmbit més consensuat possible, no? I un quart apunt que feia referència al que tu deies, no? Que més enllà dels timings concrets del calendari de la qüestió jurídica, clar, estem parlant de trasplantament en un context de sequera. Ostres, és que les coses no són òbvies, no? I jo crec que totes i tots, tenim molt clarament la intenció de que això es desllorigui d'una vegada per totes i poder oferir un calendari cert, i un calendari i un pla d'actuació cert i consistent a totes les parts, i aquestes coses que s'han d'analitzar bé, doncs ens hem de donar un mínim lapse i per tant que hem de ser prudents. Gràcies.
Gràcies, Bernat.
Intentaré no repetir algunes coses, però en tot cas començo pel final. Hem de tenir, o Sant Cugat ha de tenir quan abans millor la nova escola de Mirada, amb la ubicació definitiva. Això és evident, no estic convençut que a més és tots estem convençut, no, tots estem d'acord perquè així ho vam votar al ple, no? I per tant és evident que la situació doncs s'ha enquistat més del que s'hauria d'haver enquistat, i la comunitat educativa no mereix estar en aquesta situació gaire temps més, i per tant hem de treballar ràpidament perquè això sigui així, i quan dic ràpidament vull dir amb tota la amb tota la informació damunt de la taula. Amb tota la informació damunt de la taula no ho dic des del punt de vista dilatori, sinó des del punt de vista d'anem a assegurar allò que anem a fer. Perquè és evident que per molta gent podria, jo podria dir, ara, després de tants anys, no ve de dos dies. Val? Però és veritat. O sigui, no és veritat, diguem. Sí que ve d'algun dia, diguem, per algunes de les famílies que estan allà. Diguem, no? Per tant, efectivament, no podem perdre temps, però alhora no podem permetre'ns fer cap pas, no? I així, i crec que aquesta reflexió la podem fer i la podem compartir amb la resta de grups municipals des del punt de vista que aquí a Sant Cugat, tradicionalment, jo diria que els grans temes tenim una llarga tradició de consens, diguem, no? Ens hem anat posant d'acord més o menys amb les grans coses de ciutat, no? Doncs crec que estem en el camí d'intentar doncs remar tots en la mateixa direcció. Ho vam fer fa dos plens municipals, però ho hem de fer, com deia, amb tota la informació, sense perdre un sol dia, doncs, perquè efectivament hi ha gent doncs que espera des de fa molt, molt de temps, i per tant doncs tenim un deure amb tota la comunitat educativa, i acabo, amb tota aquesta feina l'hem de fer estrictament i en primer lloc, no? Jo diria que en primer lloc de la mà de la comunitat educativa, evidentment, no? De la direcció del centre i de l'AFA, no? I evidentment doncs, amb tots els actors que acompanyen, però hem de doncs traslladar la comunitat educativa, hem de treballar amb ells, i a partir d'aquí doncs intentar avançar el més ràpidament possible sense doncs agafar camins doncs, que ens hagin de fer recular en un moment determinat.
Gràcies, Pilar.
Jo el que demano és si el govern pensa lluitar absolutament per que la Mirada en el seu lloc sigui una realitat. Abans d'ahir vam avançar. No crec que caigués massa bé aquesta nota que va sortir, doncs, de la desestimació del jutjat contenciós administratiu, perquè els plans ja eren uns altres, i nosaltres insistirem que han de ser. Ara no podem posar excuses que la sequera, sisplau. El que hem de fer és treballar perquè el dia que ja sigui enferm, l'endemà es comenci a fer la replantació. Per tant, el que cal és voluntat política per fer-ho. Perquè els mòduls no podeixen ser allà, i he estat 4 anys... en el ple on s'han abstingut sempre, o votat en contra, jo diria que abstingut, sempre quan era l'espai, no quan era el conveni. Quan era el conveni votaven a favor. Per tant, no podem perdre ni un minut perquè l'empresa no es tingués enrere. Per tant, saber què passarà. Perquè es pugui fer immediatament. Perquè econòmicament els diners de la Mirada pactats en conveni segueixin, etc. Per tant, el que no podem fer és tornar a posar pals a les rodes. Per tant, aquesta escola s'ha anat trobant amb obstacles i nosaltres hem demanat anar tots a la una. I mai hem volgut anar tots a la una quan hem dit que lluitarem perquè la ubicació principal sigui aquesta. Aquesta paraula ens l'han bloquejat cada vegada. Per tant, nosaltres pensem que estem més a prop que mai. Llegint la sentència veus que ni que la recurs, la facin un recurs, no veiem els nostres serveis que es puguin guanyar, i en tot cas avui he fet un article en el que expliquem tota la posició des de sempre del Partit Socialista de Catalunya. Va ser el tema que més hores vaig dedicar al mandat anterior i abans de ser regidora fins i tot. Per tant, el govern anterior vam tenir molt clar que era aquell lloc, i no ens podem permetre luxe tampoc com a ciutat, primer pel bé de la mirada, però de perdre un espai d'equipaments pactat fa anys amb el barri de Vullpelleres perquè tinguessin en altres espais. Per tant, allò és un espai d'equipaments. Gràcies.
Gràcies, Pilar. Ens queden 10 minuts i 3 intervencions. Endavant, Álvaro.
Bé, jo, en el cas de Junts i Esquerra, acabo de sentir doncs molt bones paraules, però al final són buides, perquè no diuen si es farà una cosa, si es farà l'altra, i no sabem. I precisament el que xoca és que el senyor Brugarones deia que necessitem certeses, no? Doncs amb les teves paraules, de certeses cap, sí, perquè no has definit res, en realitat, eh? Són molt bones paraules i música pels oïdes de que farem tot el possible i tal, no sé què, i estem compromesos, no sé quantes, però no sabem què farem, no? Perquè no has definit, vale? Llavors, l'alcalde va dir al ple que hi hauria una junta de govern el dimarts, al matí. Encara no sabem que va determinar aquesta junta de govern.
És normal, no?
Per què? Que hi hagi junta de govern?
És normal que no se'ns expliqui absolutament res, Bernat.
Un segon. Sí, perdona. No. Continuo, deixeu-me que si no perdré el fil, va.
Seguiria amb explicar què faríem, diguem.
Sí. Ho vau explicar, però el Carles deia que jo sóc jurista. Sí, no sóc especialista en dret contenciós administratiu, que és un galimaties, el contenciós administratiu, o sigui, el dret administratiu, no? Però hi ha coses que sí que sé, no? Per exemple, i que vosaltres no esteu dient, vale? A dia d'avui hi ha unes mesures cautelars que no estan aixecades, però el pleit principal sobre el qual, o al que estan enganxades aquestes mesures cautelars, sí que té sentència, vale? I la sentència és desestimatòria del recurs,
sí, sí.
Vale? Per tant, dona la raó,
és el del planejament,
dona la raó.
Però dic, cautelars dic, no van de planejament.
No hi ha cautelar, no,
sí, fet amb la Generalitat, sí, de Catalunya.
Sí, perdoneu, un segon. El pla és vigent, vale? Està recorregut, però el pla és vigent. Per tant, el pla és executable, perquè no hi ha mesures cautelars de no execució del pla. Vale?
Sí, però partint es pot garantir.
Espera un segon.
Tu pots oferir garanties?
No, deixa'm parlar, Carles.
No, clar, és que deixa'm parlar. Responsables.
Deixa'm parlar, sí, sí.
Pilar, hem de ser responsables.
Sí, però quan vostès van prometre...
Escolta, que era el meu torn, perdoneu.
Sisplau, deixeu parlar l'Àlvaro, va, que queda poc temps i també hem de parlar el Ramon i el Joan.
Llavors, intento ser ràpid, però... Si hi ha, quan dic el pleit principal, no, dic del que pengen les mesures cautelars. No dic que ja no hi hagi altres pleits que són principals. Aquest és sobre un tema que és el projecte dels arbres, no? Del trasplantament dels arbres. Vale. Doncs quan el procediment principal, que és aquest, hi ha sentència, les mesures cautelars per determinar si que no hi hagi perjudici, per si es fan coses, que tal, no sé què, ja no existeix, a no ser que hi hagi un recurs. Vale? Espera, un recurs. Han anunciat que hi haurà un recurs. Vale? Per tant, les mesures cautelars continuen vigents fins que no sigui ferma la sentència. Vale. Però partint d'aquesta base, jo el que demano ja avui és al govern que ens expliqui què ha sortit d'aquella junta de govern d'ahir, vale? Que ja va ser ahir i no en sabem res. A ADENC, que sisplau, no recorri una sentència judicial. No dic que no tingui dret a fer-ho, sí, tothom té dret a recórrer si creu que la sentència no és correcta. Però jo crec que el perjudici, i aquí sí que es podrien fer unes mesures cautelars a favor de les famílies i els nens de l'escola per els perjudicis que estan patint, vale? Des de fa molt de temps ja, no els arbres, que no han patit cap perjudici encara, doncs que no recorrin, vale? I deixin que la cosa es desenvolupi d'una manera normal i corrent per les famílies i els nens que són usuàries d'aquesta escola i que ho han de ser en el futur. Perquè, si no, sí que això s'enquistarà. Si recorren, ja tindrem el problema per molt de temps. Si es fa un projecte B, ja tindrem el problema per molt de temps, perquè hi haurà nens que a dia d'avui estan a l'escola que allà ni el veuran quan estigui fet.
Això segurament. Jordi i Ramon, si ho podeu fer breu perquè pugueu intervenir els dos.
Intentaré ser breu, sí. En tot cas, això el que il·lustra molt clarament... Quan jo he parlat abans dels pressupostos de retallar en les entitats ideològiques, el Ramon ha fet un escarafall I aquí tenim una mostra. Quan, què passa amb les entitats de fanàtics integristes ideològiques, com en aquest cas d'ecologistes, aquesta bona gent de l'ADENC, que suposo que tenen molt bona intenció, però mireu què passa. Mireu què passa quan es prioritzen les ideologies per sobre de les necessitats reals de la població. O sigui, estem parlant. No sé si al final no ho entenc bé o què, o som els de Vox els únics que ho entenem les coses així, però estem parlant que per un suposat benefici ecològic hi ha uns nanos que no poden tenir escola? Si algú no ho he entès bé, expliqueu-m'ho, però és que ho visc així. Aleshores, és molt gros. A mi em sembla molt gros que se li dongui tanta cova aquestes ideologies. Clar, aleshores, pues, venga recursos i venga
no sé. Pels processals.
Exactament.
Gràcies. Jordi, davant Ramon.
Sí, bueno, jo crec que a Vox està en contra de l'estat de dret i ho entenc, però en tot cas està bé que ho defensin públicament. Jo, com vaig dir al ple...
Jo crec que no ha sigut això, eh?
Bueno, sí, ha dit que
una entitat,
no pot defensar... No pot no, fer...
Sí que pot.
Però jo, Álvaro, anava a dir que estic molt d'acord amb la teva intervenció, exacte. Pot i no hauria de fer. Ella ha dit que no pot, directament, que és diferent. No, és que no és el mateix, Álvaro. Bueno, és igual. Jo anava a dir que estic molt d'acord amb la teva intervenció que has fet. I anava a disculpar-me, perquè en la línia del que deia el Carles al principi, el dilluns jo crec que vaig voler matitzar i explicar al màxim bé com havíem arribat fins aquí, però és veritat que vam donar falses expectatives perquè ens faltaven explicacions que encara ens falten avui, no? És a dir, quan se li pregunta a l'alcalde a través del xat de portaveus, escolta, surti aquesta sentència a la Junta de Portaveus, us en parlarem, i a la Junta de Portaveus no se'n parla, es diu, no, demà tindrem una reunió. Val? O sigui, hem d'anar nosaltres per altres vies a buscar la sentència per llegir-la. La primera lectura que se'ns dona és sí, això evidentment cau i tal, i per tant doncs nosaltres ens creiem els tècnics i ens creiem a les persones, els juristes de la casa que ens diuen això. Evidentment, després, ja, no, escolta, que això va d'una altra manera. Doncs, lamentablement, vam haver de donar, vam fer un posicionament sense tenir tota la informació i evidentment, vam donar unes expectatives que no eren les que havíem de donar. I, com dic, això és... Bueno, sí, és culpa. És a dir, això ho causa, o sigui, això és conseqüència de no informar l'oposició bé de les coses.
Ramon, precisament per això som on som. O sigui, perquè l'objectiu és donar tota la informació quan la tinguem.
I per què no se'ns va dir, escolteu, no digueu res perquè tenim volem explicar-vos-ho bé.
Clar,
us convocarem a una reunió per explicar-vos-ho.
Però estem en això i efectivament els portaveus d'oposició, evidentment, i matiso el que he dit abans, diguem, heu de tenir tota la informació, evidentment, però també l'ha de tenir la comunitat educativa i hem d'estar convençuts del que diguem. Perquè si diguem, si ahir després de la reunió us haguéssim dit una cosa i demà us la canviem, què diràs? Et queixaràs.
Clar,
per tant, ho hem de tenir treballadíssim amb la màxima serenitat possible per
traslladar-nos. Però haurem de treballar junts, perquè tu has fet aquesta d'allò de no hem d'anar pel consens, i la Pilar també ho ha dit. Clar, el consens no és que el govern ho treballa, té una opinió i llavors ho trasllada a tothom. No, el consens és que es treballa des del principi. Clar, i es treballa entre tots els actors.
No,
jo crec que això és el que no ha passat. I ho sento, però és així. I crec que la manera anterior tampoc.
Ara, jo us dono un consell, o una idea. Demaneu, si us plau, al jutjat per escrit, donat que sou part del procediment, que aixequin les mesures cautelars. Clar. De forma immediata.
Això ho pot fer l'alcalde.
Ho fareu o no ho fareu?
Ja hi ha una apel·lació, diria.
Jo presentar un escrit per aixecar les mesures cautelars. El propi jutjat que les ha...
Quan es van implantar les cautelars, l'Ajuntament ja va instar un recurs contra aquelles cautelars.
És igual, un recurs està en un altre tribunal.
Jo dic que el propi jutjat... Busquem l'acceleració i les solucions. No n'hem posat pas.
El propi jutjat ja ha fet sentència.
I cautela.
Se'ns acaba el temps.
Deixem de donar pas de sec i de desinformar.
Volem consens,
sisplau.
Estem desinformats.
Doncs moltíssimes gràcies. Avui teníem dos temes feixucs. Hem fet curt amb els dos, però crec que valia la pena intentar parlar-ne. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots sis. Els oients, ja sabeu, cada dimecres a 9:45 del matí al Gall del Monestir, a la 91.5 de la FM i a Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Sant Cugat.